Doctor Trilla, molt bon dia, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
Bon dia a tothom.
Quina és la situació de la pandèmia dia d'avui, doctor? A Catalunya.
A Catalunya sí. Les dades que tenim és, com heu dit ja al llarg dels programes aquest matí, hi ha un augment de casos, em sembla, si no recordo malament, al voltant dels 500 nous a partir d'ahir. Això significa que, com ja era previsible, els casos aniran augmentant al llarg d'aquesta setmana. Veurem a quin ritme augmenten i, fonamentalment, esperem i desitgem que, si tothom fa el que s'ha de fer, tots aquests consells que s'estan repetint constantment i una forta apel·lació a la llibertat, però alhora a la responsabilitat individual de cada un de nosaltres, igual aquesta setmana no es contagia ja tanta gent i aquests efectes els veuríem, amb sort, doncs, la propera setmana, que potser es podria reduir una mica el nombre de contagis. Per entendre'ns, tenim entre una i dues setmanes que les mesures estaran en funcionament, però els efectes de les quals, doncs, potser es veuran també a partir de la segona o tercera setmana.
És a dir, que per tant hem de tenir paciència i no alarmar-nos si veiem que les xifres dia a dia van pujant.
Ah, exacte. El més probable, si això fos una situació de pronòstic, és que les xifres aniran pujant i després haurem de veure si, com diem, tot el que estem fent, i ho hem de fer de forma estricta i tots, aconseguim que això s'enlenteixi. Recordin que la idea no és que amb això s'acabi l'epidèmia quan ja acabin els 14 dies, ni molt menys. Uh-huh. El que es tracta és de que no pugi tan de pressa, de que els hospitals tinguem capacitat per acceptar, atendre amb les millors condicions tots els malalts més greus, i per això estem tots treballant amb la mateixa direcció.
Mm-hmm. Ja sé que som molt pesats perquè ho dic moltes vegades, però, doctor, ens pot recordar els símptomes? Quins símptomes, si els tenim, podem pensar que tenim el coronavirus? Perquè hi ha molta psicosi, evidentment, entre la societat.
Sí, és cert, però aquí cal distingir dues coses. La sintomatologia és molt banal i molt lleu, per tant, tothom pot tenir algun símptoma que pugui ser. Però, bàsicament, la majoria, però no tothom, té febre. Una bona part, més de la meitat dels pacients, tenen una tos que es diu que característicament és una tos més aviat seca, o sigui, una tos sense producció d'esput. Després entren símptomes com mal de cap, mal de coll, cert malestar general, que aquests són encara més inespecífics, i fins aquí, diguéssim, en general ens movem amb les formes lleus de malaltia, que afortunadament són més del 80% de tots els casos.
Com que són el 80% dels casos, què ha de fer la gent que es trobi en aquesta sintomatologia? És a dir, ha d'anar a urgències o ha de trucar al 061?
No, en absolut. Si no té un factor de risc especial, si és una persona d'edat molt avançada, si la febre no és molt alta o aquestes coses, no s'ha de fer pràcticament res. Ara, fins i tot, jo crec que fins que es normalitzi una mica la situació de la resposta, només aquelles persones que tenen factors de risc importants haurien de fer la trucada en els sistemes del 061, el 112 i tots aquests números que s'han posat en marxa perquè es valori i es decideixi quina és la millor actitud. Aquesta és, per la majoria de la gent, la malaltia lleu, però, evidentment, dintre d'aquest grup hi haurà gent que té una edat, que té una altra patologia, i que aquest sí que val la pena que consultin. La majoria no és necessari fer cap tipus de consulta, i molt menys urgent, en plan tranquil, sí. A partir d'aquí hi ha un percentatge de gent que podríem dir que pot ser aproximadament un 20%, aquest 20% que ens queda, que pot desenvolupar símptomes respiratoris. Símptomes respiratoris poden traduir l'existència d'una infecció pulmonar, una pneumònia, una afectació dels pulmons pel virus, i això es manifesta habitualment amb dificultat al respirar, em fatigo de forma molt més fàcil del que passava abans, i aquests són símptomes que sí que, combinats amb els altres, o simplement aquests directament, justifiquen clarament una trucada als serveis d'atenció al ciutadà, als serveis d'atenció sanitària, i depenent del que sigui, doncs molt probablement aquest pacient serà avaluat en algun centre, o bé un centre d'atenció primària en el servei d'urgències, o bé en el servei d'urgències hospitalari. Però ha de ser el servei sanitari el que el derivi per proximitat i pels símptomes que pugui explicar, on allà millor i més ràpidament pot ser atès.
Per tant, si tenim aquests símptomes més evidents i diguéssim que més greus, sí que hauríem de, doncs, acudir als metges. I aquest 80% que té símptomes lleus, que, per tant, és la gran majoria dels casos, què han de fer? Prendre paracetamol o ni això? O descansar? Perquè ens entenguem, i quedar-se a casa, sobretot.
Descansar, estar a casa, i ara, afortunadament, hi ha dues instruccions que coincideixen, bàsicament, que és tots hem d'estar a casa, excepte els que hem d'anar a treballar sí o sí, establiments sanitaris i aquestes coses, Per tant, si ara fos una temporada que això no passés, a aquesta persona li diria, miri, quedis a casa, aïllis, ara explicarem una mica què vol dir aïllis, i esperem uns dies, aviam si els símptomes se li passen, i després deixem passar un període de seguretat i ja pot tornar, diguéssim, a fer la vida normal. Com que la vida ara no és normal per cap de nosaltres, aquests 15 dies o aquests 14 dies que ens queden per davant, més probablement, jo diria amb tota probabilitat, una certa extensió, potser una setmana, i empalmar amb la Setmana Santa d'aquestes recomanacions, doncs això ja ho fem tots. Quina és la diferència? Que aquestes persones, no sabem el que tenen, és a dir, no sabem si tenen el Covid, no sabem si tenen un refredat o no sabem si tenen una altra cosa, però sí sabem o podem preveure que tenen una forma greu del que tinguin, inclòs aquesta malaltia per Covid. Aleshores, dues coses. Mentre estàs a casa, admetre que és possible que estiguis contagiat d'aquesta malaltia i, per tant, seguir les mateixes mesures com si estiguessis contagiat. Això és el que en epidemiologia diem un cas possible, és a dir, que ens sembla que pot ser-ho, però que no ho confirmarem, perquè fins que no disposem de noves proves i tinguem la capacitat de fer proves a tothom, això queda restringit només als casos greus. Per tant, et quedes a casa, però en comptes de fer vida, entre cometes, normal a casa, fas una vida més separada. Dorms sol en una habitació, ventiles bé l'habitació, evidentment et relaciones amb la família, però, per exemple, portant una mascareta i intentant no conviure directament amb els teus familiars gaires dies, i una sèrie de recomanacions que estan tan accessibles als ciutadans per part del departament, que de vegades són difícils de complir, perquè, clar, tothom viu com viu i amb qui viu, però que especialment són molt importants, i són especialment importants si a la casa hi ha persones que poden tenir més risc, persones d'edat avançada, persones que tinguin altres malalties. Aquí s'han d'intentar buscar fórmules perquè aquest autoaïllament preventiu, com si diguéssim, es pugui complir millor, i si no, doncs buscar fórmules alternatives perquè aquestes persones no estiguin en contacte directe amb els potencials casos.
Clar, ens pregunten també, si no tenim mascareta a casa, què podem fer?
Bueno, en principi, trucant al servei sanitari, explicant que ets un cas possible, que t'han dit que et quedis a casa 15 dies, doncs entenc jo que en algun moment se li podrà proporcionar una mascareta. Això em sembla bastant raonable en aquest sentit. Aquestes persones, si, per exemple, si han de sortir de l'habitació i anar al menjador, pues, lògicament han de portar una mascareta dintre de casa fins que arribarà el menjador està buit, la resta de la família ha dinat abans o ha sopat abans, llavors dines tu, rentes les mans i tornes a la teva habitació. Una mica aquesta és la vida o la proposta d'un aïllament domiciliari. De totes maneres, aquest és un canvi que ha estat molt recent amb el protocol, i entenc que la majoria d'aquests casos seran seguits des del punt de vista telefònic als seus centres de referència d'atenció primària o el dispositiu que toqui, i seran aquests companys els que els hi donaran aquestes instruccions, idealment resoldran els dubtes, entre ells el de si necessito mascareta i on la puc aconseguir o qui me la portarà.
Mm-hmm. En les últimes hores, doctor, hem pogut sentir l'OMS com llançava dues crítiques, podríem dir, cap a l'estat espanyol. D'una banda, qüestionant si el confinament que s'està fent a tot l'estat és el millor i és el més adient, i de l'altra, demanant que es facin molts tests doncs, per saber si es té la malaltia o no, com per exemple ha fet països com Corea del Sud. A Catalunya no s'ha decidit tirar endavant aquesta mesura, només els més greus. Mm-hmm. Per què no s'ha decidit doncs, fer aquests testos a la gent?
Doncs mira, molt senzill. El que diu l'OMS està molt bé i jo, òbviament, ho respecto, hi ha gent que té molt de criteri, i l'OMS mateixa, el que passa és que això, l'última frase, normalment és la frase que no surt a les notícies o a les declaracions, i ho tenen escrit amb totes les seves instruccions. Anem a pams. Les mesures de distanciament que diem nosaltres, això que no podem sortir, tal i qual, això s'està fent. Si ells creuen que s'han de fer mesures més dràstiques en aquest sentit, han d'entendre també, i ho entenen perfectament, que cada societat és diferent i que aquestes mesures s'han d'anar implementant de forma raonable. Per exemple, ahir em consta que va haver-hi un desajustament, segons on m'explica tothom, en el transport públic a primera hora del matí, que la freqüència dels trens o dels metros havia baixat i la gent s'acumulava. Això no és el que es pretén més aviat tot el contrari. Per tant, això són coses que s'han d'anar corregint. Nosaltres no som la Xina ni tampoc som Corea, de manera que determinades mesures que allà es poden aplicar, per entendre'ns, manu militari, aquí ni les acceptaríem ni probablement tindríem la capacitat de fer-ho. Per tant, de nou, aquestes mesures han d'apel·lar molt a la responsabilitat de cada un de nosaltres. Si les podem complir a màxims, molt millor. Si les compleix tothom, molt millor encara. El que és una tonteria i pot ser realment greu és que, com que ens donen la responsabilitat de fer determinades coses, no les fem i decidim que, com que ningú ens persegueix, doncs sortim al carrer o fem coses que no toquen. Això és el que hem d'intentar preservar. Per la part d'aquesta de l'aïllament o les mesures, tots els països d'Europa estan en diferents situacions amb respecte a aquest tipus de mesures. N'hi ha alguns que les tenen fins i tot més laxes o no les tenen en absolut. N'hi ha d'altres, com Itàlia, que han tingut que passar en una segona fase, sempre amb recomanacions, han vist imatges de cotxes de la policia passejant dient no surtin al carrer, aturant gent que no té que estar al carrer i dient-li que té que tornar cap a casa. Bueno, això estem nosaltres amb aquesta idea. La segona part és molt important perquè l'OMS, des d'un punt de vista teòric, que a més jo recolzo totalment, diu, és molt important detectar tots els casos. Haurien d'intentar fer proves a tothom i cada vegada que es detecti un cas tindrien que estudiar tots els contactes per intentar tallar les cadenes de transmissió.
Això perquè ens entenguem, ho ha fet Corea del Sud, no?
Això ho ha fet Corea del Sud amb dues situacions molt concretes. Ells tenien dos brots molt concrets, per tant, ho tenien relativament acotat i una capacitat de fer proves molt superior a la que en aquell moment fins i tot necessitaven. I l'altra cosa que és important és que l'OMS diu tot això s'ha de fer i l'última frase és sempre que hi hagin els recursos i el potencial suficient per fer-ho. Si no hi són, t'has de dedicar a atendre els malalts, a evitar que el personal sanitari es contagiï i a que la població general segueixi aquestes mesures que hem comentat. A Catalunya ara tenim una situació en la qual no es poden fer proves a tothom perquè ni hi ha suficients reactius, ni hi ha suficient personal per seguir després tots aquests contactes i això s'ha reservat a casos especials, per entendre'ns, un brot com el d'Igualada. Sí. Si hi hagués una altra situació en un hospital d'aquests. Llavors, això s'ha de fer en els casos en els quals puguem. Creiem que és una situació que probablement serà transitòria, igual d'aquí un temps disposem de més proves i es poden fer proves més ràpides, fins i tot i ho podem tornar a muntar, però de moment es reserva en aquelles situacions a les quals es creu que és més necessari. Si, perquè vegin una mica la complexitat d'això. Xina ho ha fet així, però ho ha fet utilitzant mesures de seguiment electrònic dels ciutadans molt complexes i que la nostra ciutat no hi són. Però, per altra banda, cosa que també, si no es llegeixen bé els informes de l'OMS, no queda clara, Xina va destinar, igual m'equivoco de xifra, però m'equivocaré de pocs mils, va destinar pràcticament més de 180.000 equips de 5 persones cada equip per fer el seguiment d'aquests contactes. Això és magnitud Xina. Aquí no tenim 180.000 equips de 5 persones cada equip per poder fer els seguiments dels contactes. Per tant, s'han de fer en aquests llocs on realment és important.
Clar, i tot això que està explicant, amb aquestes, primer, amb aquestes mesures o amb aquesta capacitat de moure recursos de la Xina, o també aquesta capacitat, diguéssim, doncs, de mano militari, perquè ens entenguem que té la Xina, sí. Com que aquí no les podem aplicar, quines diferències ens podem trobar a l'hora de l'evolució de la malaltia?
Bueno, això és el que no sabem encara. És a dir, la idea és, probablement estem en una situació diferent. Ells també partien d'una situació en la qual l'epidèmia, especialment a la província de Hubei, concretament a la ciutat de Wuhan, es va descontrolar molt inicialment, de manera que, tot i amb aquestes mesures tan dràstiques, una província de més de 50 milions d'habitants va acabar amb 70... S'ha acabat ja, jo crec que pràcticament, si no han acabat, han acabat ja. Va acabar amb 75.000 casos. Si fan la divisió, això és un percentatge molt petit de la població, fins i tot amb, diguéssim, amb això. Però la resta de Xina, que també és un bon exemple, un país enorme, no han tingut brots especials a la resta de les províncies, i no totes les províncies han estat, d'alguna manera, sotmeses als controls tan espectaculars com va haver-hi a la província de Hubei. Això és un model. Corea és un altre model. Singapur és un altre model. Itàlia és un altre model. Probablement Catalunya i Espanya som un altre model. Quin funcionarà, quin alentirà més la corba, a quin cost, amb quin cost de paralització de l'economia, amb quin cost de la pèrdua, diguéssim, de determinades llibertats o drets dels ciutadans durant un temps, això ho tindrem que anar veient. I al final, doncs, els que tinguin números més bons respecte a l'epidèmia, doncs probablement podran dir que han fet mesures que han funcionat millor, i els que tinguin números no tan bons hauran d'analitzar per què s'han fet determinades coses i altres que potser no es poden fer. És a dir, que no tothom pot fer-ho tot des d'aquest punt de vista.
Doctor, avui hem llegit al Confidencial que el coronavirus que ha arribat a l'Estat no és ben bé el mateix que hi ha a la Xina perquè hauria mutat. No sé si això li consta que sigui així.
Bueno, això és una informació que encara no hem pogut contrastar des d'un punt de vista científic, a reserves de llegir exactament què hi ha darrere de tot això. Els virus muten constantment, de manera que, diguéssim, l'espècie que ens ha arribat a nosaltres no és exactament la mateixa que pot haver començat a Xina. Això és normal, perquè ha passat per molta gent, ha passat per moltes persones la malaltia, i la malaltia es va adaptant poc a poc. El que no sabem encara, si això és merament que pot ser un exercici de veure quina soca de virus està circulant, o si aquesta soca de virus té algunes característiques especials que ara per ara no tenim cap base per pensar-ho. Per tant, jo diria que hem de deixar una mica, com ja ara és una paraula que tothom coneix, en quarantena aquesta informació fins que es pugui analitzar ben contrastada, però no és en absolut, passa sempre, vull dir, fixeu-vos un any amb una epidèmia de grip, circulen moltes soques diferents del mateix virus. És bastant habitual en aquest sentit.
Toni, em sembla que li vols fer una pregunta al doctor.
Sí, doctor Trilla, bon dia. Miri, parlava ara a propòsit de la Organització Mundial de la Salut. A mi aquests dies, i en general, no se m'han caigut els anells per criticar el govern Torra quan ha calgut en quant a gestió, o elogiar el govern de Sánchez quan s'ha hagut d'elogiar, però certament, si mirem el que demana l'OMS, s'aproxima bastant a la petició del govern català, i és veritat que en els últims dies el govern espanyol, jo, m'ha donat una sensació de poca contundència. Ahir ens havíem d'assabentar per algunes d'aquestes mesures acordades a nivell, per exemple, de la Unió Europea pel discurs d'Emmanuel Macron. Potser avui Sánchez ens parlarà. Pregunta que li faig al voltant d'això. Vostè comentava ara, ho haurem de veure a posteriori amb els números, no? Qui ha encertat, qui no ha encertat. Però mantres com aquest de que el virus no entiende de territorios, és a dir, que quasi ja estem parlant d'un concepte més polític que no pràctic, quan realment no hi ha major injustícia que tractar igual allò que és diferent, és a dir, i ho estem veient a Europa, on a l'espai Schengen si cal salta pels aires perquè els països decideixen prendre mesures. Amb això de que en diem a partir la curva, quina és la real i en quin punt està la d'Espanya respecte, en comparativa d'altres, i si això ara podria tenir a veure amb la gestió?
Vale, em sembla molt bé, vull dir, una pregunta complexa de respondre perquè intervenen diferents factors. Intentaré fer-ho simple i segurament m'equivocaré per sobresimplificar. Mira, nosaltres que ens dediquem a això de l'epidemiologia i totes aquestes coses, diem que mentre les notícies que generem es mantenen a les seccions de salut dels diaris i dels mitjans, estem salvats. En el moment que saltem a la secció de política, estem morts. I això, bàsicament, és la realitat. Aquí hi ha altres factors, de qui vol fer qui es vol avançar, quina mesura hi ha. Jo crec que l'única recepta és prendre les mesures que la ciència diu. És veritat que aquestes mesures venen de vegades molt condicionades per la pressió política, la pressió del qui ha de prendre decisions. Nosaltres no prenem decisions, analitzem informació i la diem a títol personal, o les persones que assessoren en els governs els expliquen el que creuen que pot arribar a passar, però ningú sap el que pot arribar a passar en cada cas concret. Jo crec que aquí faria falta probablement una unitat d'acció, això és molt important, si els missatges són diferents, i crec que dintre d'aquestes mesures, ara per ara, probablement, tal com estem, seria bo escalar una mica més i anar potser a unes mesures una mica més de màxims, en el sentit del que ja tenim, però més reforçat, probablement això seria força bo. Si aquest reforçament ha de venir per cada un de nosaltres, jo crec que seria ideal, però si no, probablement l'Estat o el govern de Catalunya ha d'intentar que això es faci complir d'una manera clara. I vostè comentava abans el president Macron. El president Macron ahir va començar a explicar que sí, que les coses anirien malament, i va, fins i tot, em sembla, si m'equivoco em corregeix, suspendre la segona volta de les eleccions, primera volta de les eleccions, que van dur a terme aquest cap de setmana. Per tant, dius, això que dius, no sé, és a dir, les coses no canvien d'un dia per l'altre. I respecte a l'evolució que em deia de la corba, ara estem clarament amb ascens i normalment sempre treballem, o els que fan aquest tipus d'exercicis, treballen amb tres models diferents. Un model que diguéssim que és el que suposaria un major estrès pel sistema sanitari, per entendre'ns, un model tipus Lombardia, la part nord d'Itàlia, un model en el qual, si les mesures són efectives, tenim sort i moltes coses, podem anar a una situació intermitja, i un model en el qual, si les mesures fossin molt efectives i tenim també altres factors que ajuden, potser aniríem a un model una mica més, fins i tot més suau del que podríem pensar. Però, dit això...
Espanya, quin model seria, doctor? Perquè, la diferència entre confinar Igualada o no confinar Madrid marca dos models?
No sé si aquest és un factor que han tingut en compte en el moment de calcular la transmissió, però sí que li puc contestar que no sabem en quin model anirem, això no ho sabem, però tota la preparació es fa sempre en el model pitjor. O sigui, l'escenari en el qual hi haurien més contagis i es tindrien que obrir més llits i totes aquestes coses és l'escenari amb el qual tots els planificadors sanitaris, totes les autoritats sanitàries treballen. Per tant, ens posem en el pitjor supòsit, que és el que sempre s'ha de fer. Si ho fem bé o si tot el sistema respon bé, doncs ens en sortirem amb menys danys. I si no ho féssim així, diguéssim, els anglesos, fixi's que han dit, bueno, nosaltres no ho tenim del tot clar, al començament deixem que la gent s'infecti i, bueno, així ens repartim una mica i arribarà l'estiu i tancarem les escoles perquè ja és l'estiu. I això ho ha fet el Boris Johnson, aconsellat per un molt bon epidemiòleg, que li ha dit que això probablement és el millor que poden fer, bàsicament per no aturar l'economia, número 1, i perquè el seu sistema sanitari, que per nosaltres sempre ha sigut un model, el Sistema Nacional de Salut Anglès, està fet una piltrafa després de molts anys de retallades i tot això, i no aguantarà, o sigui, aguantarem millor nosaltres que els anglesos. Això ho tinc molt clar, no?, per entendre's, perquè estan en una situació molt crítica. Bueno, sembla que és la gran recepta, surt, ho expliquen al Parlament i el dia següent 400 científics de molt de pes de la part d'epidemiologia i salut pública diuen que això és una tonteria i firmen una carta dient que això no funciona. Cada país té estratègies diferents, o almenys planteja estratègies diferents, però avui ja Johnson, veient, suposo, que tampoc té la bola de vidre que li dirà que això anava bé, ja ha començat a dir que igual tanquen escoles, que confinen els avis...
És que això volia preguntar, doctor Trilla, perquè quan vam sentir aquesta... vam tenir constància aquesta sí. mesura del govern sí. anglès, clar, sí. el que pensaves era això és o una genialitat o s'han tornat bojos, perquè tot el que sí. hem anat sentint és més aviat de mesures cap al confinament i no pas de deixar escampar el virus lliurement.
Exacte. Ells creuen, o de moment creuen, que això podria funcionar. Molts col·legues de pes científics que no prenen decisions diuen que això no té una base prou sòlida com per considerar que és la veritat, i jo crec que el que hem de fer és una mica mirar el que fa la immensa majoria del món, que té sistemes democràtics com el nostre, que té òbviament gent que pensa i que pot ajudar a prendre decisions, i si s'hi fixen amb diferències, no Europa, estic parlant, no s'estan fent les coses molt diferents, hi ha detalls que són diferents, sí. però en general tothom està fent més o menys el mateix, i crec que Itàlia aquí, que ha patit una patacada tremenda a la regió de Lombardia, ha sigut un avís molt important per la resta de països. Madrid en aquests moments també està en una situació molt, molt apurada des d'aquest punt de vista. Catalunya, de moment, tenim marge, però, evidentment, cada dia van pujant els casos, i estem tots pendents de si, amb aquestes mesures, insisteixo, qualsevol mesura pot ser bona si es fa bé. Si no es fa bé i no es compleixen les normatives, doncs dona igual una mesura que l'altra. Vull dir que acabarem tots una mica empastifats sense saber ben bé què ha fallat. Per tant, sí que és un moment de seguir molt clarament les indicacions, i sí que és un moment de que si es veu que aquestes indicacions no són suficients, les corbes no s'aplanen, doncs segurament s'haurà de passar amb alguna segona fase més restrictiva. Jo entenc que les coses poden anar més o menys per aquí.
Abans de deixar-lo marxar, doctor Trilla, perquè entenc que deu tenir molta feina, evidentment, deixi'm preguntar-li pel focus d'Igualada i per què s'ha convertit en aquest focus tan actiu, és a dir, què és el que ha passat en aquesta ciutat com perquè hi hagi hagut malauradament tants casos.
Sí, Igualada és un exemple d'això que diem zones amb la qual la transmissió, per alguna raó, s'accelera de forma molt ràpida. Algun contacte o contactes van haver-hi que, bàsicament, per nosaltres el punt crític és que va començar a haver-hi transmissió, diguéssim, no importada, encara que els primers casos segurament no haurien venit enlloc, però ja va començar a haver-hi transmissió, per entendre's, dintre d'Igualada i dels pobles aquests que estan afectats per aquest virus. Aquesta transmissió transmissió va, inicialment probablement no va ser gaire descontrolada, i fins i tot com que la majoria de la gent no té gaire símptomes, però no es va pensar potser que podrien tenir aquest tipus de malaltia, fins que apareix una de les situacions que alerten i que poden fer que aquestes zones es considerin d'alt risc, que és que hi hagi afectació en un establiment sanitari, que és el que va passar a Igualada. Ja saben que hi ha molts metges, uns quants companys metges i infermeres i treballadors de l'hospital que es van contagiar, i aquests, encara que siguin pocs, són un problema perquè els contactes d'aquests companys professionals sanitaris són molts, en un hospital petit que té que enviar, ara no sé quants en deuen tenir a casa, però segurament un 25 o un 30% i fins i tot més de la plantilla té que estar quarantenada pel risc que suposen per la resta de pacients.
Clar, aquest és un dels problemes també, la pressió que això afegeix al sistema sanitari, no? Totes les quarantenes que s'han de complir per part del sistema, dels treballadors.
Aquest jo crec que és el problema d'Igualada, una circulació del virus en una zona molt concreta que fa un brot, per entendre's, una petita epidèmia dintre de l'epidèmia, dintre d'un establiment sanitari, i això té un comportament diferent i un tracte diferent per part de les autoritats de salut pública. Per això han sigut més estrictes, han quarantenat aquestes ciutats, la gent ho està suportant bé, jo crec que els hem de felicitar perquè estan complint bé totes les mesures, i a partir d'aquí veurem si a poc aquest brot d'Igualada doncs es va reduint. És una mica també el mateix que va passar al País Basc amb un hospital a Vitòria, que també va ser una de les zones de transmissió, i a Madrid no han estat tant els hospitals, sinó que han sigut fonamentalment residències o com es diuen, casals de dia d'avis, no? Per tant, són situacions, cada una és peculiar, una epidèmia no és uniforme, no? Ni va a la mateixa velocitat, ni afecta de la mateixa manera a tothom, i per això veiem situacions diferents que amb el temps, després es poden semblar unes més a les altres, però és el que tenim en aquests moments.
Doctor, de bo que ja el deixo marxar, però deixi'm fer només una última pregunta. Si li grinyola el fet que vostè ara feia un moment, si vol respondre breument, fa uns segons vostè deia que, vaja, he explicat els motius pels quals no es pot fer proves a tota la població, i si li grinyola, doncs que ahir Tebas, no, president de la Lliga de Futbol Professional, digués que vol fer la prova a tots els jugadors de primera divisió.
Bueno, a part del personatge, si s'assessorés algú mínimament que entengués d'això, primer malbaratarà proves perquè si no tenen símptomes, o fer proves a la plantilla del València, que estan uns quants infectats, té tot el sentit del món, a la fase que estan ells, que encara fan proves a tothom, que encara que estigui, per entendre'ns bé, però que té símptomes. Però imaginem-nos la situació. Tota la plantilla de primera divisió, tots frotats. Perfecte. I el dia següent publiquen que no hi ha... Imaginem la millor situació. No n'hi ha cap jugador de primera divisió sense símptomes. I llavors la següent cosa que direm nosaltres és... Perdó, sense símptomes. Infectat. Tots han donat la prova negativa. Nosaltres direm avui, demà passat o l'altre, qualsevol d'aquests es pot infectar. Per tant, no té cap sentit, si no tens símptomes, fer-te la prova. Però, bueno, ell dirà el que vulgui, igual que jo no opinaré de com porta la Lliga de Futbol, doncs ell suposo que tampoc opinarà del que diguem els espanyols.
Millor que no.
És el que hi ha, sí.
En tot cas, doctor Trilla, moltíssimes gràcies pel seu temps, molts ànims i molta sort pel que ve per davant, perquè venen dies complicats. Moltes gràcies al doctor Trilla.
Molta sort tots per tots, que la necessitem, i els mitjans de comunicació, que ho esteu fent molt bé, repetint els missatges clars de què s'ha de fer i anant informant de quina és la situació, que és complexa i que pot canviar d'un dia per l'altre. De manera que moltes gràcies també a vosaltres.